El cafè de la ràdio. Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
Us hem explicat en començar, l'alcaldessa Marta Ferrés donarà detalls d'aquí ben poca estona del projecte del nou Museu del Gaspar. Sabadell és un dels reptes que l'executiu sabadellenc té damunt la taula per al pròxim per aquest mandat en què el govern està conformat per Junts per Sabadell i el PSC. Durant els pròxims minuts volem parlar de política i dels reptes de futur de l'administració local amb Adriana Hernández, tinent d'alcaldessa d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat. Molt bon dia i gràcies per ser avui al Cafè de la Ràdio.
Gràcies i bon dia.
Deixi'm que comenci per l'actualitat més immediata. Com a responsable de patrimoni, el Museu del Gas entra dins de les seves atribucions un cop estigui comprat?
Ara li diré una cosa que no li sorprendrà perquè han passat tots els tinents. El regidor de patrimoni és l'Eloi Cortés i penja de l'àrea del Pol Llobert. Però igualment el tema del Museu del Gas sí que ho he tocat molt pel tema urbanístic, perquè ho hem treballat i he participat de les últimes negociacions i de part de l'operació, però és veritat que la part de patrimoni, encara que estigui situada físicament a Urbanisme, penja de Secretaria i de l'Eloi i del Pol.
Ho fan molt complicat pels periodistes, però vaja, mica en mica ens ho anirem aprenent. Per la part urbanística, però, ens explicava l'alcaldessa quan ens acompanyava a principi de temporada que una de les bondats que tenia comprar el Museu del Gas és que realment s'hi havia de fer poc a dins, no? Poca adequació. És així? Ho han estat mirant? Ja saben més o menys si han de fer-hi molta o poca inversió a dins?
Sí, hem fet diverses visites i una de les... El que té de maco aquesta operació és que realment vols fer un museu i per tant compres un museu que està pràcticament nou, molt adequat i que per tant fent amb poca cosa doncs et queda un gran museu amb unes prestacions que donen molt lloc i per tant el càlcul és molt aproximat, això s'anunciarà també avui a roda de premsa, però jo crec que amb poc queda una adequació pràcticament d'un museu pràcticament nou.
Quan és poc?
Haurem d'esperar a les 11.
Ho havíem de provar. I a nivell de temps d'actuació, perquè se sap, amb l'administració pública, a vegades, encara que sigui poc, tot plegat s'allarga, no? A nivell de temps d'actuació?
Aquí estem parlant de que en propietat nostra, jo crec que serà ja a principis del 2024, per tant, aquí haurem de fer les petites obres d'adequació. La idea serà a finals del 2024 si podem tenir el projecte museístic i aconseguir el 2025 posar-ho en funcionament.
Un altre dels temes que ha ocupat aquests dies l'actualitat ha estat les bones dades a nivell de criminalitat a Sabadell, amb aquest descens del 6%. Com explica aquestes bones xifres i què és el que denoten una mica aquestes dades?
Doncs hi ha diversos factors i comparats amb d'altres municipis. Jo crec que primer és... políticament, que es creu a la policia. Això jo crec que l'alcaldessa al mandat anterior ho va fer. Quan em va confiar en mi a seguretat, és una de les coses que també vaig dir, hem donat un missatge de confiança en el cos policial. Per tant, confiança cega amb la nostra policia, amb els nostres professionals. Crec que hi ha moltes coses a millorar, però tenim un talent intern que s'ha d'aprofitar. Coordinació amb Mossos d'Esquadra, i la veritat que estem molt contents de la col·laboració i el treball que fem amb Mossos. De fet, ahir ens vam acomiadar de l'Enric de Mossos d'Esquadra, que ara ha canviat de responsabilitat i tindrem un intendent nou, que volem també col·laborar amb ell com fins ara. I també la col·laboració amb coses molt puntuals, però que són molt útils a la ciutat, amb Policia Nacional, per tant, aquesta aposta política en creure que la seguretat al final és un dret que tenim, ens dona llibertat, la gent ho demana, tenir aquesta sensació de seguretat al seu barri, a la seva ciutat, i sobretot creure en la policia municipal, Mossos d'Esquadra, coordinació i Policia Nacional. I també en aquesta línia de modernitzar la policia i anar creixent també en càmeres de vigilància, incorporació de tecnologia, etc., que d'alguna manera és complementari a l'agent propi, al policia, però que també està sent molt útil a l'hora de reduir delictes.
Clar, en aquest sentit, el dilluns fèiem un exercici que era sortir al carrer i preguntar a la gent, no? Si aquestes dades, no? Al final aquesta xifra, realment la noten o no la noten els ciutadans, no? I hi havia un 50-50, li puc dir, no? Mm. Perquè parlàvem també d'aquesta sensació d'inseguretat, també ho parlàvem amb el Manuel Navas de la FAP. Clar, en aquest àmbit de com se sent el propi ciutadà, ha de ser molt difícil, no?, poder-hi actuar, però entenc que també és una de les preocupacions de l'administració, no? Que el ciutadà se senti segur.
I també actuarem. Jo aquí diferenciaria a nivell de seguretat, el que és seguretat ciutadana, jo crec que Sabadell està als millors índexs de Catalunya, i les dades de l'altre dia ho corroboren. Jo pràcticament cada dia parlo amb ciutadans que passa una instància sobre una queixa de sensació o de seguretat. I quan parlo amb ells, al final, tot aquest estiu que ha sigut els nanos que concentren a la plaça, xivarri fins a les 3 de la matinada, una festa a la plaça on sigui. Per tant, parlem més d'incivisme que no d'una acció delictiva. Que això ens ajudarà quan l'ordenança de civisme la propera setmana es vegi la llum. Jo crec que serà una eina més, doncs, perquè això que cada dia d'alguna manera jo faig les trucades i parlem d'incivisme, no d'inseguretat, baixa aquesta sensació que tenen els ciutadans de certa inseguretat, perquè si tu a la una de la matinada veus un grup de joves que estan bevent o fumant en un entorn que potser no hi ha massa llum, al veí li pot donar una sensació d'inseguretat, però és veritat que no és un acte delictiu, sinó simplement que estan en una concentració de joves i que molesten el veïnatge, i és veritat que nosaltres hem d'anar, hem d'actuar, i inclús amb l'ordenança amb la mà, doncs, ja podríem fer sancions. Però jo, la veritat, parlo amb veïns i no és una sensació que hi ha delictes greus, sinó una sensació d'aquest incivisme, que és veritat que ens costa més, perquè al final és que modificar la conducta d'un ciutadà que sigui incívic és incívic, i ho veiem amb les escombraries, i ho veiem amb la concentració en algunes places, però que hem d'anar actuant també amb la via sancionadora per reconduir-les.
I la crema de contenidors també entraria en aquest aspecte?
Aquí és veritat que tenim, més que incivisme, al final, això és un acte delictiu, és una crema de contenidors, que el problema que tenim és que algunes vegades afecta vehicles, i això sí que és un drama, doncs, per la persona que li afecta el seu vehicle. Aquí sí que és veritat que hem reduït, aquest 2023 acabarem amb menys contenidors cremats que el 2022, però en canvi ens trobem amb més afectacions a vehicles que el 2022. Clar, aquí es tracta que un piròman pot fer molt de mal. Ara portem, des de que jo vaig entrar, vam tenir la nit de Sant Joan, que sempre és bastant habitual que hi crema de contenidors, encara que vam ser la ciutat catalana amb de més de 100.000 habitants amb menys incidències, i després en tenim dos casos, una a Gràcia i una altra a Candeu fa un parell de setmanes, que aquí sí va haver-hi una afectació a vehicles, i sí que ens preocupa, i estem amb el tema de les càmeres que tenim per intentar identificar el piròman.
Quan diu menys contenidors el 2023 que el 2022, amb quina magnitud menys?
Estem parlant d'un 20% aproximadament que podríem tancar amb menys contenidors. Vam tenir un pic el 2019, va baixar per la pandèmia el 2020, va començar a pujar 21-22 i ara en aquest 23, una mica en la línia de les dades que tenim de delictes, doncs tot indica que també acabarem amb menys contenidors cremats. Encara són molts, perquè el 2022 van ser més de 250, esperem tancar el 2023 sense arribar al 200.
Ha citat un parell de cops les càmeres de videovigilància. És un dels temes que li volia preguntar. Una de les qüestions que es va fer durant el mandat anterior va ser posar-ne forces a la ciutat. La intenció és seguir ampliant el nombre de càmeres?
Sí, és un objectiu de mandat. Jo crec que l'alcaldessa també en algun cop l'ha comentat, però la idea seria, doncs, estacions de trens que siguin concorrides, al passeig, a plaça del Pi. Estem treballant en l'estudi per començar a redactar el projecte i acabar el mandat amb les càmeres instal·lades i tenir ja una visió general dels punts més interessants del punt de vista policial amb càmeres.
I el llindar aquell entre la llibertat de la persona i la intrusió, si em permet l'expressió, la llibertat que puguin implicar aquestes càmeres, com el volen treballar?
Això t'ho marca la llei. Per exemple, durant les festes la festa major d'aquí de Sabadell, que teníem les càmeres vigilant allà a la zona tot de l'Eix Macià, el software de les càmeres estan configurades d'una manera que quan toca edifici es difumina. perquè la llei t'obliga. Per tant, jo crec que això està bastant regulat, és bastant garantista, sempre hi ha aquest debat, no?, entre la seguretat i la llibertat, però en aquest cas jo crec que al final s'acaba mirant el contingut de les càmeres si realment tenim un fet delictiu per investigar, si no, això la pròpia llei també et diu en quant temps s'elimina. Jo crec que en això és molt garantista i que és un bé comú i no em preocupa aquest debat.
Hem parlat en els últims dies també de nous agents de la policia municipal que arriben, 10 més, en tenim ja 251. Fins a quines xifres vol arribar en aquest mandat? Li dic perquè això sempre ha estat l'eterna lluita, no?
És una eterna lluita i jo és un dels objectius que tinc. El pla director marca 276 i jo vull acabar el mandat a aquesta xifra cercana dels 276. Aquí tenim un problema, que és un problema propi de l'administració, que al final, quan tu convoques places de sergent o places de caporal, aquesta persona doncs guanya la plaça, ha d'anar a l'acadèmia, a fer el curs, i llavors s'incorpora a la seva plaça, en aquest cas de sergent, i deixa la plaça lliure de caporal. Tu no pots convocar la de caporal fins que aquesta persona realment ho deixa i agafa la de sergent, que és quan acaba l'acadèmia. Per tant, sempre hi ha un gap d'un any en què queda una plaça lliure i no la pots convocar. I aquest és el gap d'aquestes 20 i pico places que no tenim cobertes. Per tant, l'objectiu és fer una petita modificació per intentar, a partir del 2025, fer les convocatòries aquestes, que ara mateix no les podem convocar perquè la plaça no està vacant, i per tant acabar el mandat efectivament amb els, que el que diu el pla director de 275, doncs que efectivament siguin 276 i no el 251 que tenim ara.
Uh-huh. Seguir feminitzant? He vist que una de les qüestions que els preocupa, com es fa això, sense que hi hagi discriminació per una banda o per l'altra. Aquesta és la part complicada, no?
Sí, aquí hi ha, bueno, Mossos sí que ho té per normativa, que fa un mínim que s'assegura que siguin per dones, i per tant ja t'assegures que hi ha un mínim que t'entra. És veritat que ells partien d'un nivell molt, molt baix, i ara en dues promocions, la veritat que ho han millorat, i nosaltres estem per sobre de la mitjana de Catalunya, que és veritat que és només un 15%, però la idea és aquesta, no? Al final és motivar, és incentivar també que les persones interessades que sàpiguen que fan una feina. De fet, les policies que tenim doncs fan una feina fantàstica, s'adapten a qualsevol dels rols que els seus comandaments li encomanen, i per tant jo animaria a tothom que tingui dubtes, que si vol fer una visita també a policia municipal i parlar amb algun responsable, doncs nosaltres encantats, perquè ens agrada que hi hagi més dones al cos de policia.
Parlem d'urbanisme, Portal Sud. Aquesta sí que és seva, no?
Aquesta és meva i aquesta és de les maques, de les que van bé, de les que anem a termini, i per tant jo crec que no. M'atreveixo a dir que segur a meitat de l'any vinent ja podrem veure circular cotxes pel Portal Sud. Acabarem la primera fase, perquè després tenim dues fases més, però bueno, amb aquesta primera fase ja podrem veure circular cotxes. Jo crec que és un canvi de paradigma a l'entrada de la ciutat, que donarà un salt de qualitat i ens ajudarà a planificar la millora del polígon sud-oest, que econòmicament per la ciutat és tenir molt sòl industrial per explotar, i per tant moltes empreses que s'interessen per venir a invertir, doncs quan veuen aquesta nova entrada que estem fent, que ja es visualitza quan passa per l'autopista, doncs està sent molt atractiva i rebem moltes trucades preguntant que quan finalitza l'obra, perquè realment tenen ganes d'invertir a la zona.
Sí? S'ha notat, sí. És que hi ha aquesta...
Sí, sí, sí. Al principi només veus moviment de terres, però és que ara ja pots visualitzar, encara que amb sorra, els carrils, la rotonda, etc. Per tant, jo crec que serà una gran transformació, i després vindran dues fases més, però aquesta primera fase, que anem molt bé, estem molt contents també amb l'empresa constructora, doncs estan complint i meitat del 2024 podem tenir ja aquesta primera fase del Port del Sud, i és una gran notícia per la mobilitat dels treballadors, del món econòmic i de la ciutat en general.
Clar, i en aquest sentit, les afectacions en superfície, en aquest cas, en aquesta primera fase, no s'han vist gaire. En les dues que venen, sí que hi ha més afectacions pel trànsit rodat?
La segona no, perquè al final la segona estem parlant de la riera que tenim, que s'ha de fer una actuació, i hi ha una connexió amb Costa i Déu, amb el carrer Costa i Déu. Per tant, aquesta tampoc té afectació. I després la tercera, que ja serà més a mig termini, perquè també l'aeroport ha de fer un canvi de planejament en el seu terreny, doncs volem jugar de manera els dos alhora, doncs per fer també una nova entrada, diguem-ne, a l'aeroport, i aquesta podria tenir alguna afectació. Però bueno, anem pas a pas, i de moment les dues primeres fases no tenen afectació.
Aquest és un dels grans reptes, no? Com acostar l'aeroport a la ciutat, no? Segurament també cal portar el sotà d'ajudar també al Museu d'Aeronàutica.
Nosaltres col·laborarem, també hi ha una part de responsabilitat de, en aquest cas d'Aena, que ha de fer els seus canvis urbanístics en el seu terreny. Nosaltres estem amb la mà estesa, de fet, amb reunions amb ell per col·laborar i que quedi realment un espai, doncs, que la ciutat coneixi més l'aeroport, que hi hagi zones on es puguin apropar, visitar, que hi hagi llocs d'estada, i continuar potenciant l'aeroport com s'està fent des del mandat anterior.
Pàrquing del passeig.
Un altre dels temes...
Aquest també m'han dit, eh?
Sí,
a mitges,
però sí, aquest s'ha portat bàsicament des d'urbanisme. Aquí sabeu que es va fer la compra ja fa uns anys a Ferrocarrils, per tenir la propietat del que és l'espai dels dos pàrquings que s'ha d'unificar. I hi havia una negociació amb Saba, perquè la voluntat era doncs negociar el preu del rescat, bàsicament, perquè si tu negocies, doncs tu treus a sobre i ja pots començar a actuar. El problema és que si no arribes a un acord, doncs sempre el privat doncs té la capacitat doncs de fer una actuació, ja sigui tribunals, juntes d'arbitratge, etc. A dia d'avui encara no hem arribat a l'acord que ens agradaria, perquè hi ha una distància entre el preu que ells demanen i el que els nostres estudis tècnics diuen que hauríem de pagar pels anys que queden de concessió, i estem aquí, però haurem de prendre una decisió els propers dies, perquè si no el temps corre, i jo crec que és una obra molt important.
Clar, perquè mentre això no passi, no es pot rescatar la concessió, per tant, no es pot unir els dos pàrquings.
Si no rescatem la concessió, no podem fer tot el que hem de fer a nivell del que és pròpiament l'obra d'adequació del pàrquing i del canvi de mobilitat, que també suposaria la sortida del carrer del Sol, que ja deixa d'existir, per on s'entraria del passeig de la plaça de l'Àngel, etc. Per tant, clar, tot el que sigui deixar córrer el temps sense tancar-ho, ja sigui de manera negociada o de manera unilateral, doncs mireu, no arribem a un acord i aquest és el preu que podem pagar, però haurem de prendre una decisió, perquè si no el temps corre.
I per tant estem parlant d'un problema de diners, bàsicament.
Estem parlant, doncs, que en aquest cas el privat, doncs, el nostre criteri, amb els informes tècnics a la mà, creiem que està demanant més del que hauríem de pagar, i al final nosaltres estem per defensar els interessos de la ciutat.
Castell de Can Feu entra dins de les seves atribucions?
Correcte.
Començo per aquí. En el cas del Castell de Can Feu, tenen intenció de fer-hi alguna actuació, sí, de treballar d'alguna manera en aquest espai?
Sí, sí. A Castell de Can Feu tenim dos actuacions. La primera, que s'està redactant, que és l'actuació a la torre principal i a la... I a la taulada, diguem-ne, per assegurar-la, perquè al final tenim... No és que hi hagi un risc de caure, però és evident que amb els anys s'ha deteriorat molt, i per evitar, perquè clar, si no assegurem això, doncs tot el que imaginem que podríem fer al futur, doncs perdria molt sentit. Per tant, aquesta és una actuació, un projecte que s'està redactant, s'està treballant amb l'associació d'allà del Castell de Can Feu, i l'altra és la recuperació dels jardins, que és una actuació també molt maca, que aquesta també tirarà endavant, que també s'està treballant conjuntament amb l'entitat que és molt activa amb el Castell de Can Feu.
I tot plegat té dates o encara no?
Jo, en aquest cas, no, amb altres ja has vist que m'he mullat, en aquest doncs deixem treballar i fer la redacció i mirar com avança el projecte abans de donar una... Perquè al final després ens equivoquem i després crees unes expectatives que en aquest moment encara no les podem anunciar.
A nivell d'urbanisme, altres actuacions importants que hagin de passar en aquest mandat a Sabadell?
Sí, doncs tenim molt avançat pavelló de Marinals.
Amb data de finalització?
Jo crec que això també ho veurà la llum l'any vinent, segur. Vull dir, jo crec que hauríem d'intentar garantir que l'any vinent podem tenir allà entitats fent esport i gaudint d'aquest pavelló que està quedant genial. Tenim escola de música a Sant Oleguer, ampliació del centre civil de Sant Oleguer, vull dir, hi ha moltes coses interessants a nivell de ciutat que s'estan treballant.
Amb calendaris tancats...
Calendaris aproximats, també, però vull dir, en aquest cas, com jo sé que he visitat el pavelló de Marinals, i aquest sí que l'any vinent, segur, també estem molt contents amb l'empresa d'on ha de veure la llum, d'altres, doncs, hem d'anar a veure com avancen.
Deixi'm que li faci una última pregunta personal, per dir-ho d'alguna manera. Li feia abans fora de micro, però ho ha vist molt diferent des de dins del que era des de fora?
Sí, canvia molt. El rol d'estar a l'oposició, estar al govern, diria que no té res a veure de la... Primer, tens capacitat de gestió, però, evidentment, la responsabilitat, el nivell d'exigència, de feina i de reunions no és comparable.
Hi ha coses que ara veu diferents de com les veia fa un any? A nivell de dir, ostres, potser havia estat molt dur amb alguna cosa i ara veig que realment els temps administratius no permeten fer les coses com jo pensava?
No, jo he sigut bastant raonable sempre amb les crítiques. És veritat que quan estàs a l'altre costat, doncs, entens més alguns processos que potser de l'altre doncs, pot costar o al final també quan estàs en el rol de l'oposició cadascú juga les seves... A l'oposició tens poques bases, per tant l'has d'aprofitar. Però no, estic molt content i satisfet i molt il·lusionat i amb un equip que em deixa treballar i per tant això és molt important.
Gràcies per haver-nos acompanyat avui, que vagi molt bé, que tingui un molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
El cafè de la ràdio.